Lleida, Cornellà, Sant Andreu i Atlètic Balears és el calendari que tindrà en Lliga el Sabadell després del partit de demà passat contra l'Ibiza.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? No cal anar més enllà del compte, tampoc, que si no després és quan ensopegues i caus amb la primera pedra. Però sí que seria important repetir triomf a casa per arribar a aquest mes de competició instal·lat còmodament a la part alta de la taula. Tots sabem que les opcions d'estar dalt passen sobretot per fer de la nova Creu Alta un fortí. I després de guanyar el primer tastet de la temporada de locals contra l'Espanyol B, ara toca un perfil de rival completament diferent. Recent ascendit, tancant el descens ara mateix, amb 2 punts de 9 possibles, només un gol a favor, però havent cedit només una derrota i per la mínima contra el líder, el Sant Andreu, en l'última jornada. L'Ibiza posarà diumenge a prova la fortalesa a casa d'un Sabadell que, de moment, carbura a bon ritme.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I que duri. A les vies de so, el Toni González. Amb ell tanquem setmana avui.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Se'ns va estrany perquè hi era dijous, però encara hi havia partits de Champions amb aquest nou format ja estrenat. Hi va haver derrota del Barça en l'estrena a Mònaco. L'expulsió d'Eric García als 10 minuts va condicionar el partit pels de Flick amb aquesta desfeta final 2-1. L'Atlético va guanyar també pel mateix guarisme 2-1 al Leipzig amb un gol en l'últim minut de Jiménez. A primera divisió hi havia Lliga I, Leganés 0, Athletic Club 2. Aquesta nit a les 9, Alavés, Sevilla, mitja hora abans hi ha duel andalús a segona, Granada-Màlaga. I en handbol, el Barça va guanyar 31-30 al Pick Szeged hongarès a la Champions amb 5 gols del sabadellenc Aleix Gómez. Es va lesionar, per cert, Dika Mem, i perilla pel capità blaugrana al Mundial de Clubs. Anem amb el sumari de l'hotel.
Què es comenta la recepció?
La cosa avui anirà de místers. David Català parlant en roda de premsa d'aquí a uns minutets. Després tindrem en directe el seu homòleg a la Societat Deportiva Ibiza, Raúl Casany. Conrad García, el tècnic del Sabadell B, parlant ja del Peralada. O els de l'Oar Gràcia, que estrenen demà temporada a la competició domèstica.
La notícia curiosa.
Jugar a l'NBA amb un virus mortal mentre tothom creu que tens un mal de queixal. És el que li va succeir a Perry Jones en el seu segon any als Timberwolves i que publica el Marca. El virus s'estava propagant al cervell i els metges em donaven com a mínim una setmana i mitja de vida, ha explicat el jugador.
De quin partit no estarem pendents?
Del Motherwell, Dundee United a 3-9, avui Copa de la Lliga d'Escòcia.
I a les xarxes socials.
Serà un dels protagonistes avui. Pere Llats, tècnic de l'Oar Gràcia masculí, penjava ahir al vespre a Instagram 24-25, temporada diferent, però a casa, amb una foto amb la seva criatura en braços sobre l'escut del parquet del pavelló municipal de Gràcia, on demà arrenca la Lliga.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'atleta paralímpica que tristament ha estat notícia per perdre a falta de 2 metres només la medalla de bronze a París, Helena Congost, i també l'ex-waterpolista del club, Marta Recio.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va! 7 minuts, gairebé mig per sobre del punt de la una, en directe a l'Hotel Suís d'aquest divendres, dia 20 de setembre, l'últim abans de rebre la visita, la primera de tota la història d'aquesta. No entraré en el merder d'ahir, de l'embolic, de quants Ibizas, etc, etc, però de l'actual club al qual s'enfrontarà el Sabadell demà passat a la segona federació. Avui l'entrenament, entenc que pel tema de la pluja, ha canviat d'escenari, ha anat a Olímpia per intentar mantenir una gespa que no em digueu per què, però crec que també serà tema de conversa en els pròxims dies, o mínim els pròxims minuts, segur, aquí al programa l'antena de Ràdio Sabadell. Nova Creu Alta, Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Molt bon dia.
Tu has vist la gespa, per tant, et pregunto d'entrada l'entrenament com ha anat a Olímpia, suposo que per no fer malbé la superfície, i després deixàvem tot plegat amb el Sergi dient que encara calia treure tota la capa de terra amb el tractament que se li estava fent a la nova Creu Alta, punxant-la, com és habitual, per tenir-la en les millors condicions possibles i que faria més pinta d'estadi de futbol del que ho feia fa tot just un parell, tres de dies, que encara estava en ple tractament. Avui ja no hi ha terra, però digue-m'ho tu, com està el tema?
Bé, encara hi ha alguna part de sorra a l'estadi on predomina aquesta sorra, però realment l'aspecte és preocupant, però al final és que entraríem en allò, Adri, del dia de la marmota, d'estar parlant sempre a finals de setembre, principis d'octubre, del deteriorament d'aquesta gespa de la nova Creu Alta, de procés de resembra, segurament a l'hivern de posar-li les mantes, perquè després quan vingui la primavera, quan arribi l'abril, comenci a millorar novament aquesta gespa. Per tant, tornem a estar en la mateixa pel·lícula de cada any.
Has estat el cas del creuament de comunicats dels dos Ibiza o no en les últimes hores?
Sí.
Déu-n'hi-do, els pals que s'han repartit. Ahir en directe comentàvem el tema. Bàsicament, el Sánchez i Vivancos, que és on juga l'Ibiza, que s'enfronta al Sabadell a la Lliga, té el manteniment a càrrec de la UD Ibiza, que és la que juga a Cap Misses i està per sobre en una qüestió de categories, està primera federació en comptes de segona, i va haver un creuament de retrets per l'ús, suposadament, de pintura no homologada de parets per assenyalar les línies del terreny de joc en els dos partits que ha jugat de moment a casa l'Ibiza, rival del Sabadell, allà al camp annex a Can Misses. En directe ahir deixàvem tot plegat amb el comunicat del rival del Sabadell, dient que un tercer club que no era de la categoria, vaja, la UD Ibiza, s'havia fotut pel mig, etcètera, etcètera. El comunicat demolido de la Unió Deportiva Ibiza després, de la d'Amadeo Salvo, la que juga de blau cel amb Estals i Mar Domènech, amb ja no només la Societat Deportiva Ibiza, sinó amb el propi Ajuntament de Vila, d'Ibiza, és brutal. Ens estem anant de mare, però ara, com anava el tema de gespa, crec que a Ibiza han estat més pendents de totes aquestes històries que del partit, eh?
Probablement, com nosaltres segurament hem estat més pendents del Sabadell que no pas de l'actualitat eivissenca. Jo el que et puc dir des d'aquí és que l'estadi fa una pinta preocupant, perquè més enllà d'aquesta terra, d'aquesta sorra que encara hi ha, sorra de silici, ens deien, sí que és cert que hi ha parts que comencen a quedar una mica pelades del camp. Clar, a dia d'avui el camp encara no està marcat, la gespa encara no està marcada amb les línies. Per tant, qui vegi el camp, doncs, es posaria les mans al cap a veure diumenge al migdia com està la nova Creu Alta, tenint en compte també que avui ha estat un dia de pluja, que les pròximes hores també apunten a ser que aniran per aquesta via i tot plegat, doncs, a veure com deixa la gespa pensant en diumenge. Com deies tu al principi, Adri, el que sí que ha fet és alterar l'activitat al centre d'esport Sabadell, perquè avui s'havia d'entrenar a Sant Oleguer, finalment aquesta matinal de pluja ho ha fet a Olímpia, l'equip de David Català. Demà s'havia d'entrenar a la nova Creu Alta, fer un últim entrenament al temple abans d'aquest partit de diumenge a les 12 contra la SD Ibiza. Finalment s'exercitarà el conjunt arlequinat a Sant Oleguer. Aquest és el canvi de plans que hi ha hagut aquesta setmana.
Doncs queda dit. Anem a la parcel·la esportiva, Vituri. En teoria, en 3 minuts ha de parlar David Català. T'escolto amb un silenci de fons que em fa pensar que no hi ha ningú, pràcticament, allà encara?
Pràcticament ningú. De fet, mira, et diré una cosa. El míster havia demanat fins i tot poder comparèixer uns minuts abans. Per treure-s'ho de sobre, anem a dir-ho així mal dit, però si més no, doncs havia demanat avui poder comparèixer uns minuts abans, però encara no hi som tots els mitjans i em deien que potser no serem del tot puntuals.
Doncs llavors en 2 minutets hauria de parlar David Català. Si arriba, tu ens avises. Anava a comentar-te que crec que avui és un dia... Anava a dir per sortir de dubtes, però potser no, perquè també ja sabem com va això d'amagar cartes en la prèvia d'un partit, etc. Però jo estic... Home, neguitós no seria la paraula, però sí encuriosit amb quina proposta plantejarà David Català, que jo crec que hi ha peces que més o menys tots les tenim al cap, no sé, la figura de Javi Delgado en el 9, el doble pivot amb Burri i amb Cortés, però després, no sé, a la mitja punta va entrar Carlos Pérez l'altre dia i jo diria que no repetirà aquesta setmana, però vull veure per qui opta el tècnic barceloní i sobretot en els laterals. A l'esquerra ha anat ballant de Juanma a Pau Fernández, de moment sembla que el jove li ha guanyat la partida al veterà, i a la dreta és que portem tres laterals drets en tres partits, Salguero a Torrent, Vargas a casa contra l'Espanyol B i Ton Ripoll a Palma de Mallorca contra l'Andratx. Per tant, aquí el ventall, l'espectre és molt gran. Per mi és el gran dubte, per qui opta i si tornem a recuperar la versió més arriscada, valenta, ofensiva, digue-li com vulguis, dels laterals del dia de l'Espanyol B.
Sí, i fins i tot també, Adri, a les portes segurament de veure un tipus de partit que aquesta temporada és cert que només hem tingut una mostra contra l'Espanyol B, però és un tipus de partit que no hem vist segurament a l'estadi de la Nova Creu Alta, que és jugar contra un rival que presenti un bloc baix, com en l'últim partit l'Andratx. Això, posats a especular, podria fer fins i tot doncs, que Català optés novament per repetir els laterals, és a dir, Pau Fernández a l'esquerra i Ton Ripoll a la dreta, segurament sabent que són els dos homes més profuns, cadascun a la seva banda. Bé, sortirem de dubtes, li preguntarem al míster per aquest plantejament que s'espera de la SD Ibiza i també Adri per tres noms propis, per mi. Sobretot, ja vam dir l'altre dia, ho va explicar el Sergi Garcés, que si ens hem de jugar diners, Arthur Ronaldo no entrarà a la convocatòria contra la SD Ibiza, però que sigui el propi míster, no?, qui digui com es troba el migcampista brasiler després de lesionar-se a la pretemporada, i després dos homes que han patit molèsties en els últims dies, Rubén Martínez, no hi va ser a la convocatòria, recordem, el Toni Tatxa, per aquest cop a les costelles que es van dur contra l'Espanyol B, veurem com està el maonès, i també Diego Cámara, que va ser substituït a la mitja part en l'últim partit, teòricament per molèsties, a veure com està el central també, si està a punt o no, per poder rebre, insistim, aquesta SD Ibiza.
Va explicar el Toni Tatxa, el mateix Català, que era per precaució, per una càrrega a l'isquio. Ha tingut tota una setmana per davant Càmera, però és evident que el central ex d'Intercity, a poc que tingui una mica arrossegui molèsties, doncs home, ve un calendari prou farcit, prou atapeït, com per jugar amb foc, i aquí està el recanvi de Salguero, bastant coll avall. És que si Rubén Martínez està disponible, gairebé em surt l'onze sencer, Vitori.
Doncs vinga, va, canta'l.
Ah, no, tampoc s'ha d'esbrinar gaire. Jo crec que per Carlos pot jugar-te Rubén i la resta de peces en funció de si està Càmera o no, un Salguero com a recanvi, i pot haver-hi variants d'avançar Ton Ripoll i posar Vargas, però vaja, que no es moure, crec jo, massa el tema. Més que res perquè, home, a mi Marro em va agradar a Mallorca, a mi Gompi em va agradar a Mallorca, Javi Delgado crec que està consolidat a l'11, i hi ha gent, avui fèiem la llista, els quatre jugadors que han jugat els 270 minuts que portem de Lliga.
Sí, són poquets, ha fet servir, tot i ser convocatòries de 18 homes, Català ha fet servir molts jugadors en les primeres 3 jornades i que hagin jugat tots els minuts, ara no em vull equivocar, però pràcticament hi ha un per línia, Jani Cáceres a la porteria, sí. Alfredo Pedraza a la línia defensiva,
Sergio
Cortés al mig,
d'on ubiquis,
i ja està,
no? No, Ton Ripoll.
Ah, i Ton Ripoll, sí, correcte.
Anava a dir-te que depèn de quina línia posis a Ton Ripoll, que com li falten línies, que ell ja salta directament del davant al darrere, etc. O sigui que és un home polivalent i ha molt recorregut, però sí, són els quatre. L'Ibiza, és veritat que en té cinc de jugadors que no s'hagin perdut ni un sol minut. També et dic, Urriols, per exemple, Albert Urriols, Urri, s'ha perdut 5 minuts en tota la Lliga, o sigui que també és gairebé titularíssim i indiscutible, però vaja.
Sí, Adri.
Digue'm.
Et puc proposar una altra variant, d'11?
Sí, bé, proposa-li al míster ara quan arribi a la sala de premsa Miguel Quered, a veure què en pensa.
Jo no sé si Rubén, després de perdre's l'últim partit, estarà per sortir d'inici o no. Potser per una línia continuista, perquè va marcar contra l'Espanyol B i també se'l va veure contra l'Andratx.
Miguelete.
Jo portaria per Miguelete en el lloc de Carlos Pérez.
Sí, sí, és l'alternativa, sí, segurament. I va estar prou actiu a Mallorca, tot i que després no va acabar de materialitzar tot el que va tenir el Sabadell, però crec que si poses a la balança els 45 de Carlos i els 45 de Miguelete, clarament els de la segona meitat són millors que no pas els de la primera, i a més és un jugador que et dona molta mobilitat, o sigui que sí, compro perfectament. Per això he començat dient si Rubén està bé, que clar, és el gran dubte, i jo és un dels neguits que tinc pensant en aquest partit de demà passat. Passen 3 minuts ja, d'un quart de dues.
Sí.
I continua el mateix silenci de fons.
Sí, hi ha els companys de Televisió Sabadell-Vallès. Avui qui està fent tard són els companys del Diari de Sabadell. M'asseguren que els estem esperant i que hauríem d'arribar en qüestió de no massa, però que fins i tot David Català està a punt al seu vestidor per quan calgui doncs compareixer en aquesta sala de premsa Miguel Quereda.
Doncs estarem pendents. Ara, quan arribin, doncs, en directe David Català aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell. Déu-n'hi-do el calendari, que ve després. Jo sé que projecto massa enllà i que això és la típica que si parles amb místers, amb jugadors, etc., et diran, home, no, Ibiza, i després ja veurem el què, però ostres, és que és Lleida, Cornellà, Sant Andreu i Balears, que són quatre equips que sobre el paper són dels de referència de la categoria.
Per com han començat la temporada, ara segurament faríem servir allò manit de cada campanya d'estar davant del Tourmalet del Centre d'Esports Sabadell, però sí, al final estem parlant d'una sortida històricament complicada al camp d'esports de Lleida, i que després et venen els dos equips que ara mateix, a dia d'avui, tens just per sobre la classificació, un Atlètic Balears que té aquesta etiqueta de ser l'altre coco, segurament, juntament amb el Centre d'Esports, i també un Sant Andreu que ha començat la Lliga com un tret a l'equip de Xavi Molist, amb aquest 9-9, sent l'únic equip que ha fet la plena. Si després li sumem, Adri, l'eliminatòria de Copa Federació al camp del Real Murcia, que si passes aquest partit tornaràs a jugar fora de casa, i que després tens la possible final per passar a la Copa del Rei a la Nova Creu Alta, ens pot venir un mes d'octubre o un final de setembre, inici d'octubre, bé, totalment carregat. Entra David Català, aquí està a sala de premsa, Adri, per tant, a punt de començar.
Doncs mira, faig ràpidament el calendari. A risc de fer-nos pesats, abans de Lleida és Múrcia, i després, si es passa ronda, a Pobla o Estella abans del Sabadell-Cornellà, i el possible derbi seria abans d'anar al Narcís Sala. David Català a lloc, per tant, arrenca la roda de premsa del tècnic del Sabadell prèvia al Sabadell-Ibiza.
Els companys de la tele ajustant la càmera, i quan digui l'Agustí Bernat... David, què tal? Com estàs? Molt bon dia. Bé, ara estàvem especulant al voltant de quin esquema podries treure aquest diumenge contra l'SC Ibiza. No sé si estem davant d'un partit que encara la Nova Creu Alta no hem vist, és a dir, un rival que vingui a esperar en un bloc baix i esperar les seves oportunitats a la contra, i si això doncs, et pot condicionar a l'hora de preparar o de tenir al cap l'11 de cara aquest diumenge.
Sí que és veritat que es preveu que el rival que vindrà a l'Ibiza doncs ens esperarà una mica més en bloc mig-baix, i sí que potser ens dona una mica més de control de la pilota, i això farà que bueno, doncs necessitem gent amb bon control de pilota, ser agressius, portar la dinàmica del partit, i amb això estem.
Sí, la passada, el famós 3-5...
Recorden el 3-5 contra l'Andratx, i els gols encaixat de corna, si s'ha treballat.
Sí, hem parlat, hem vist les imatges, però tampoc l'he volgut donar que sigui una cosa que ens obsessionem. Sabem que és una de les coses que hem de millorar molt, però sense obsessionar-nos. L'hem donat la importància que té la pilota parada, però ja et dic que no hem fet més ni menys que altres setmanes.
Els dies de pluja... i l'estat de la gespa de la Nova Creu Alta, si li preocupa.
Sí, em preocupa, perquè al final, i més tal com serà el partit, que necessitarem tenir la pilota i tenir un bon ritme de joc, doncs em preocupa veure com està l'estat de joc. Sé que estan treballant, arribarà molt justet, no sé si la pluja d'avui doncs, anirà millor, però no crec que estigui en perfectes condicions per jugar. És una cosa que em preocupa, que estem amunt, però bueno... Sé que estan treballant, estan intentant que arribin les màximes condicions possibles, i al final, com sempre, ens adaptarem com estigui el joc, el terreny de joc, i ho plantejarem igual.
Sí, jo volia plantejar, David, tres noms en una mateixa pregunta, pràcticament, que són els de Diego Cámara, que l'altre dia va acabar amb molèsties a la mitja part, el va substituir al descans, Rubén Martínez, que es va perdre l'últim partit també, amb aquest cop a les costelles, i Arthur Bonaldo. Et volia preguntar, doncs, això, com estan els tres?
Rubén està bé i està entrenant amb el grup. Càmera, si és veritat que ha estat entrenant mig encara, esperem a demà a veure com evoluciona, esperem que pugui entrar a la convocatòria. I Arthur està evolucionant, encara li queden unes setmanetes, però està evolucionant bé, estan ja començant a fer carrera, una mica ja començant a tocar pilota, i esperem que pugui estar el més aviat possible, però encara jo crec que mínim 2-3 setmanetes més.
Sí, fa la sensació que els equips de la part alta jugaran les garrofes al final.
Sí, com bé has dit, ara mirar la classificació, no, la veritat que no condueix a res, però sí que ja es veu o es pot comentar, intuir, a començar a intuir quins són els equips que estan més forts o que estaran més forts en aquesta categoria, i bueno, ja et dic, al ser tan llarga la Lliga encara donarà una volta a la classificació, i segur que molts equips que potser ara no han començat gaire bé després estaran a dalt, i al revés, no? Al final ens hem de centrar en nosaltres, els tres punts que tenim davant l'Eivissa són molt importants per nosaltres, doncs, per seguir en les posicions de dalt, i amb això és el que tenim que tenir més preocupació.
Un d'aquests equips que com ha fet precisament és aquest Eivissa.
Li pregunten per la sèrie Eivissa. Quin potencial pot tenir?
Bueno, no, sí que és veritat que com és, com podem veure amb els resultats, no? La igualtat que hi ha als marcadors últimament, i jo crec que serà la tònica d'aquesta temporada. I al final, que estigui més amunt o més avall, no varia gaire el nostre plantejament. El plantejarem exactament igual, veient una mica per on podem fer més mal, per on ens poden fer ells mal, i plantejar el partit d'aquesta manera, doncs, per intentar guanyar. Però ja et dic que no variarà gaire estant a dalt o estant a baix.
Sí, David, ara parlàvem també del tema del calendari que li pot venir al Sabadell en el pròxim mes, més enllà de l'ES Eivissa, al final hi ha Copa Federació, que en funció de si vas avançant o no pots jugar cada dimecres, partits després importants de Lliga contra el Lleida, contra el Sant Andreu, l'Atlètic Balears, etc. Això condiciona la planificació a un mes vista? Mires el calendari més allò a un mes vista, o no passem pràcticament d'aquest diumenge?
Sí, no miro molt més enllà. Sí que és veritat que hem d'estar una mica pendents com estan físicament, si podran aguantar, doncs, dos o tres partits a la setmana, depèn quin jugador doncs podrà aguantar o no. Però sí que he plantejat una miqueta, ja pensant una mica també en Múrcia, però ja et dic que li dono el partit més important per mi ara mateix és el d'aquest diumenge, i he mirat una miqueta per sobre ja què podem preveure o fer davant del Múrcia, i poca cosa més.
Fins ara els tres partits que s'han jugat, has fet canvis cada setmana a l'11?
Canvis a l'11 cada setmana.
Penses en algun canvi?
Sí, n'hi haurà també aquest diumenge.
Sí, pot haver canvis igualment. Per això sempre us dic que la plantilla que tenim avui en dia és... Tinc la gran sort que podem fer diversos plantejaments amb diversos jugadors, i espero que tots estiguin enxufats al 100%, perquè ja els he comunicat que poden passar de jugar o no jugar en una setmana, doncs depenent del rival, del que penso, de com podem fer més mal al rival, i és una mica la idea que tenim aquesta temporada.
Preguntant per la Copa Federació. Sí, hi haurà rotacions.
Sí, també ens anirà bé, doncs el partit de Copa, lògicament, el competirem i l'anirem a guanyar, però també ens anirà bé, doncs, per jugadors que potser encara no han jugat o disputat 90 minuts tinguin l'oportunitat de jugar-hi, i també ens pot venir bé en aquest aspecte, doncs, que els jugadors que amb menys minuts, doncs, puguin agafar una mica ja de ritme més de competició. Però ja et dic que sempre buscant el competir-ho i l'intentar guanyar, no ficaré jugadors que veig que no estiguin bé físicament o que veig que no estiguin bé per guanyar el partit.
Alguna
més. Doncs,
doncs fins aquí. Adri, aquesta roda de premsa de David Català prèvia al Sabadell SD Ibiza d'aquest diumenge a les 12 en marxa el tècnic del Sabadell d'aquesta sala de premsa, Miguel Quereda.
Doncs així com a titular, Vituri, Rubén OK, Bonaldo Cao, això més o menys ho teníem coll avall, i el gran dubte, Càmera, que no sé si comparteixes amb mi la intuïció que després de saber que ha estat tota la setmana entre cotons, potser hem d'optar més per un Salguero que per un Càmera a l'hora de fer la predicció de l'11.
Mira, Adri, cada vegada que... Porta poc, David Català, porta un parell de mesos aquí a Sabadell, però cada vegada que en sala de premsa ha dit que estem pendents de l'entrenament del dissabte per veure si el futbolista pot estar a disposició o no per jugar al partit, això ha significat que res, que no gira rodó. Per tant, jo apostaria ja per un Salguero Pedraza, per ocupar la línia defensiva o per ocupar la línia de centrals aquest diumenge contra la SD Ibiza. La bona notícia, com bé deies, com bé recordaves ara, que Rubén Martínez es troba doncs, a plena disposició per jugar aquest diumenge i que per veure Arthur Bonaldo encara haurem d'esperar dues o tres setmanes. Per tant, descartat per Múrcia i descartat per Lleida.
M'agrada aquesta manera de fer de català, més enllà del dubte, perquè si diu que és dubte és perquè que potser pot entrar a la convocatòria, allò tan típic que dèiem a principis de temporada de, home, si arriba a ser l'última jornada i no la primera, potser sí que arrisquem amb aquest o amb aquell altre, però no amaga cartes amb el tema Bonaldo. Ell mateix ha posat ja sobre la taula el termini i no és allò de, home, vaig a despistar els rivals possibles a veure si creuen que pot arribar aquest dia o aquest altre. Ell no ha tingut cap problema per dir que Bonaldo va bé, però que dues o tres setmanes encara.
Sí, sí, absolutament. Ja és el que s'esperava en un primer moment, quan es va informar, quan aquí a Ràdio Sabadell, de fet, a la primera jornada de Lliga, doncs vam informar d'aquesta lesió de Bonaldo. Ja comentàvem que fins a l'octubre probablement doncs no tornaria, no tornaria perquè ja va debutar la pretemporada, però no debutaria en partit oficial de Lliga Arthur Bonaldo, i així serà. I pel tema de Diego Càmera, doncs home, deixa una mica amb aquest neguit, perquè al final també estem parlant que només et queden dos centrals disponibles, com són en aquest cas Adri Salguero i Alfredo Pedraza. Això també, Adri, de retruc, no sé si la convocatòria implicarà que pugui entrar algun central del filial, perquè és cert que amb aquesta situació és fàcil, les matemàtiques són fàcils, entra Rubén Martínez, cau Diego Càmera de la convocatòria, però clar, et quedes sense centrals nats, podríem dir-ho, a la banqueta?
Jo diria que no, eh? O sigui, bàsicament pel que implica, perquè en un altre context, a Primera Federació, per exemple, tu incorpores a un central i queda tan ample, però en aquest context això implica que has de deixar fora a un jugador en dinàmica de primer equip.
Sí, 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 totalment. I bé, i que al final el filial juga per a l'ala també,
sí,
aquest
sí,
cap de setmana.
Després en parlem el mateix dia, però o sigui, quan el Sabadell estigui jugant el seu partit contra l'Ibiza, el filial ja estarà enfilant cap a l'Empordà.
Doncs això. Jo m'atreviria a dir que al final això ens quedarem amb Rubén per Càmera a la convocatòria i que no es mourà d'aquí la cosa, la llista, és a dir, que Javi Morcillo, que l'últim partit a casa contra l'Espanyol B es va quedar fora d'aquesta convocatòria, jo crec que hi serà juntament amb la resta de components que estan treballant amb el primer equip a dia d'avui.
I arribat el cas, tens una alternativa, que és posar Juanma, que és lateral esquerre, com a
també
central esquerrà, i aquí com a mínim doncs un defensa que sí que et pot fer aquesta funcions, encara que evidentment no sigui un central nat, però com a mínim, vaja, tens alternativa en cas que algú dels dos disponibles pugui tenir algun contratemps. Des de la nova Creu Alta, alguna coseta més? Ho rematem des d'aquí.
Res, que m'he quedat absolutament sol en aquesta sala de premsa Miguel Quereda de la nova Creu Alta. Per tant, Adri, simplement recordar que diumenge a les 12 al Sabadell, en joc de Ràdio Sabadell, ens hi posarem mitja hora abans, a 12:45, per viure aquest centre d'esport Sabadell SD Ibiza.
Amb la panxa plena?
I tant.
Doncs vinga, va, diumenge ens veiem a primera hora llavors. Gràcies, Vituri, fins ara.
Adeu.
Anem a repassar les estadístiques prèvies a tot partit amb la signatura precisament del Pau Vituri i la veu de la Núria García en aquesta primera visita de tota la història del que fins ara coneixíem com el Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas, ara de nou amb el nom històric Societat Deportiva Ibiza, aquí a Sabadell, a la nova Creu Alta.
El llibre de registre.
La setmana passada no va funcionar massa bé allò de buscar l'última vegada que el Sabadell havia començat amb 3 porteries a 0. Però avui ho tornarem a intentar.
L'estadística.
Aquest cop per trobar l'últim precedent en què el centre d'esports va signar 10 punts de 12 possibles en els 4 primers partits de Lliga. La resposta la trobem en l'anterior ocasió que el conjunt arlequinat va trepitjar la quarta categoria, és a dir, la temporada 2006-2007 a l'antiga tercera divisió. L'equip que entrenava Ramon Moya va guanyar els 3 primers partits contra el Mataró, el Castelldefels i la Rapitenca, i va empatar el quart a Palamós.
La curiositat.
Hem de viatjar una mica més enrere per trobar l'última vegada que el Sabadell es va plantar la quarta jornada amb 6 golejadors diferents, concretament fins a la 2000-2001 a segona B. En només 2 enfrontaments ja havien mullat Vinuesa, Diego Torres, Zautua, Motoret Sala, Jordi Dot i Antonio Carnero. Actualment, i gràcies al 3-5 d'Andratx, ho han fet Cortés, Miguelete, Gompi, Javi Delgado, Marru i Ton Ripoll. I encara falten futbolistes com Bakayoko o Rubén Martínez.
El rival.
La SD Eivissa no ha guanyat encara aquesta temporada, però atenció a aquesta dada. La seva última derrota a domicili va ser l'11 de novembre de l'any passat, rebent el 2-1 del Constància en el temps de descompte. De fet, va ser l'única desfeta dels homes de Raül Cassany en tota la temporada 2023-2024 a la Tercera Federació.
Els precedents.
Malgrat que ara s'anomeni SD Eivissa i no CD Eivissa Islas Pitiusas, us recomanem escoltar l'Hotel Suís d'ahir. Només existeix un precedent entre tots dos clubs. Va ser l'eliminatòria de Copa del Rei de la temporada 2020-2021 amb el Sabadell a segona divisió, en què l'equip d'Antoni Hidalgo es va imposar per 0-2 amb les dianes a última hora de Néstor Querol, un gol olímpic, i Stoikov. A la segona ronda, un altre conjunt eivissenc, la Penya Deportiva, els eliminaria a la tanda de penals, amb Cassany a la banqueta i un tal Miguelete jugant als 120 minuts amb els locals.
Amb el xiulet a la mà.
Un murcià de 30 anys, Kevin Javier Moreno Muñoz, diumenge s'estrena en la seva setena temporada entre l'antiga segona B i la segona federació. Amb el centre d'esports ha coincidit 2 cops, però mai a la nova Creu Alta. La derrota per 2-1 al Collao 15 dies abans de la salvació d'Olot i la temporada següent al Rico Pérez de l'Hércules en el triomf per 0-2. Amb la SD Eivissa només té un precedent, la victòria per 2-1 contra l'Espanyol B de la temporada 2021-2022, en què va marcar l'exarlequinat Juan Delgado. I en els últims anys ha baixat el ritme, però atenció amb la mitjana, 6,16 grogues i 0,43 vermelles per partit.
El llibre de registre de l'hotel. L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Ara ho escoltàvem, l'entrenador del conjunt eivissenc, que és Raül Cassany, exjugador valencià en el seu dia d'un bon grapat d'equips, també algun dels quals eivissencs, i tècnic de la Penya Deportiva, del Cornellà, d'Unionistes i ara també de l'Eivissa. Què tal va la vida per Eivissa, Raül? Com estàs?
Hola, bon dia. Bé, molt bé.
Dos punts de nou és el vostre balanç de sortida en aquesta temporada de retorn a segona federació. Com valores aquest inici de campionat?
Bueno, sabíem que l'inici era dur en equips, els primers 5 partits, equips catalans, forts, Cornellà, Sant Andreu, Sabadell, després Olot, equips molt potents, Lleida, i sabem que és difícil. Però bueno, no és el que volíem guanyar partits, i hem començat en aquests 2 empats que sabem que al final no eren dolents perquè eren conforme se donaven i ante rivals que eren, perquè al final sempre sumar era bo, i l'últim partit a casa con el Sant Andreu, al final no hem estat al mateix nivell que els altres partits i no hem pogut treure res. Entonces, els empats al final, si no guanyes, crec que no serveixen de molt, i ha que guanyar per a després que els empats fer-los bons.
Clar, sou recent ascendits. Veniu de perdre, ho escoltàvem ara, només un partit en tota la temporada passada. L'objectiu que us heu marcat enguany, quin és?
L'objectiu és clar, de la salvació. Sabem que som recent ascendits, que la majoria de jugadors els hem renovat, molts jugadors joves, molts jugadors de l'illa, jugadors amb molta il·lusió, amb moltes ganes, que a alguns els va costar un poquet adaptar-se a la categoria, una categoria forta, molt dura, molt exigent, i bueno, salvar-se és l'objectiu principal i primordial del club.
I què suposa per un equip modest com vosaltres poder visitar diumenge el Sabadell?
bueno, crec que és un dels millors equips de la categoria. Un camp, un camp gran, un camp bonic de jugar. Jo com a jugador fa uns quants anys que vaig jugar allí i sempre ha sigut difícil. I bueno, crec que aquesta il·lusió de poder jugar en aquests camps contra aquests equips tan potents, pues, este que motivar, més que altra cosa, motivar. I molts jugadors, ja com te deia abans, debuten a la categoria aquest any. Entonces, crec que a nivell de estimulació, crec que no hi ha millor que jugar contra els millors equips. I bueno, treballem dia a dia per a aconseguir un poc bueno, el que volem des del club, que és un poc anar traient punts, anar guanyant i anar demostrant que amb jugadors joves i amb jugadors d'aquí que sí que es pot.
En l'aspecte futbolístic, aquí les dues primeres sortides han estat a Torrent i el Toni Tatxa de Palma contra l'Andratx. Ens hem fet un fart de parlar de dimensions del terreny de joc, de la superfície, etc. Vosaltres és veritat que jugueu en gespa natural al Sánchez i Vivancos, però diria que entreneu bona part de la setmana en artificial. Al marge d'això, a nivell de dimensions, de la pròpia gespa, etc., jugant un estadi com la Nova Creu Alta condiciona el plantejament que un fa com a tècnic visitant o no?
Sí, bueno, al final són detalls que són importants. Com entrenes, on entrenes, quins mitjans tens per a donar-los qualitat d'entrenament als jugadors, en què s'anem a encontrar allí en Sabadell. Entonces, lo just i lo bo seria poder entrenar en unes dimensions i una xespa en la que vas a jugar. Però, bueno, avui en dia saps que no això te dona un recolzament fort per a guanyar o perdre, però nosaltres en el que tenim entrenem en brossa artificial, algun dia podem entrenar en el nostre camp els dies que podem, però no crec que siga algo que nosaltres valorem com a molt positiu o negatiu. Sí que és veritat que intentem tindre els millors mitjos, però en el que ja treballem. No busquem excuses de res a l'hora d'afrontar partits, a l'hora d'afrontar. Evidentment, sí que anem a un camp molt exigent, molt gran, en xefa natural i amb jugadors de molta qualitat, i això ho hem de tindre a sobre.
Em referia també fins i tot a nivell tàctic, de dir, ostres, és un camp ample, potser el bloc el tira una mica més enrere que en un altre escenari o no? No sé si això influeix.
Sí, també. Mires un poc aquí avui en dia, pues, tots els entrenadors i tots tenim informació del rival, com juguen, què fan, què no fan, quins jugadors tenen, aquest jugador fa això, aquest l'altre, com jugues a casa, com jugues fora, en un camp petit, en un camp gran, entonces el plantejament, pues, bueno, depenent del rival, què és el que penses que te va a fer i el que tu pots fer en aquest camp, pues, evidentment, pues, tens que anar en compte que és un camp molt gran, que n'hi ha molts espais, amb jugadors ràpids, amb jugadors verticals, amb jugadors de qualitat, i entonces que utilitzar les teves armes per a contrarrestar això.
Segurament s'assemblarà un poc, per tant, al context de partit que vam veure, per exemple, aquell dia dels penals de Santa Eulària de Riu contra la Penya Deportiva, o el 0-1 de Morgado, que és l'altre precedent teu com a entrenador al nou municipal de Cornellà. Sense mirar precedents, anant una altra vegada al present, el Sabadell, tu com l'has vist en aquestes tres primeres jornades de campionat?
Crec que és un equip potent, un equip fort, amb jugadors que alguns he tingut jo en Unionistes, tingui a Pedraza, a Miguel Etel tingui la Penya Deportiva, Gompi en Cornellà també està amb mi, són jugadors que han estat a primera ref de molta qualitat, més altres jugadors que conec també de la categoria que són molt bons, i ha fet un començament fort, com s'esperava del Sabadell, que ve d'una primera ref, que té un pressupost alt, que han fet un equip amb un entrenador per a estar dalt i per a muntar de categoria. Entonces, el partit l'altre dia contra l'Andrà, pues, bueno, és un partit diferent, perquè saps que és un camp petit, un equip rival que va a lo parat, va a pilota aturada i en un camp tan petit, pues, que te crea problemes. I bueno, el partit de l'Espanyol, pues, també és un partit de tu a tu contra un filial i que ha sabut guanyar i ha sabut demostrar que és un equip potent en la categoria.
A l'alçada de qui el situes, al Sabadell? O sigui, a qui veus rival directe del Sabadell aquesta temporada? Ho dic perquè, per exemple, veniu de perdre contra el Sant Andreu, que de moment ha fet la plena. No sé si serveix una miqueta com a comparativa d'equips que poden estar a dalt a final de temporada.
Sí, jo penso que el Sabadell estarà dalt amb l'equip que té i sabent un poc l'inici de Lliga i veient també, tampoc he vist tots els equips de la categoria, però Lleida, Sant Andreu, Cornellà, pues un equip molt potents que deuen estar dalt. Després sempre hi ha sorpreses, sempre hi ha equips que no espera ningú que estiguin, perquè hi ha equips que al final, pues, bueno, però jo penso que el Sabadell estarà dalt, estarà tot l'any dalt.
Acabo, Raül, l'última. No té res a veure amb el tema futbolístic, però, ostres, llegint la premsa a eivissenca, veient les xarxes socials de les últimes hores, creuament de comunicats entre els dos Ibiza, que si la pintura a la gespa del Sánchez Vivancos, etc, etc, un com es blinda de tot això? O gairebé s'està parlant més de tot aquest enrenou que no de futbol?
Bueno, jo al final, els jugadors i nosaltres no tenim que entrar en aquestes batalles de clubs, que hi ha, perquè venen darrere. Entonces, nosaltres ens dediquem a entrenar, a treballar molt, a treballar més encara, quan no deixem bé les coses, quan no guanyes, seguir treballant per aconseguir l'objectiu de la victòria. Els jugadors els deixem tranquils i els tècnics també, i dedicar-nos a lo que és merament tècnic i tàctic del futbol i oblidar-nos de coses extradeportives que puguen afectar. Entonces, estem en el dia a dia pensant soles en futbol, en treballar i bueno, i són coses que el club està treballant en allò, que està treballant ja des de fa temps, i esperem que se solucioni ràpid. Per a nosaltres, clar.
Tant de bo. Quan viatja l'expedició que passava d'ell?
Dissabte. Demà cap aquí. Viatgem, sí.
Doncs res, Raül Casany, entrenador de l'Ibiza, ens veiem diumenge, l'endemà aquí a la Nova Creu Alta. Bon viatge demà. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Avui completem el bloc futbolístic a la tercera federació, on el Sabadell B visitarà un Peralada que és un puntet per sobre. A la taula, els empordanesos han acumulat 2 empats sense gols en aquest inici de campionat, per tant, porteria 0 però sense haver celebrat cap diana. El partit tindrà la dificultat extra, ara que parlàvem d'això a segona federació, de la superfície, però a la inversa del que es troba el primer equip per l'Equinat, perquè, com recorda el tècnic Conrad García, el municipal de Peralada és un dels pocs camps de la categoria de tercera que és de gespa natural.
És un context diferent, no? Un camp d'herba natural que canvia, que hem de veure en quines condicions estarà. Haurem d'analitzar molt bé el Peralada, que segur que, com tots els rivals d'aquesta categoria, doncs, tindrà un pla de partit molt clar i plantarà la cara de tu a tu, i si la mentalitat nostra ha de ser anar allà a guanyar, com va ser la jornada 1 i com ha sigut la jornada 2.
El balanç dels arlequinats de moment és d'una derrota per la mínima al camp de l'Hospi i l'empat a les acaballes contra el Mollerussa a Olímpia. L'equip de Conrad García ha generat segurament més del que ha materialitzat, i el tècnic reconeix que un triomf a Peralada reforçaria la idea amb la qual fa setmanes que treballen.
Sumar de 3 sempre et dona la sensació de que estàs fent les coses molt bé, tot i que les estiguis fent bé i no acabis de sumar de 3. Llavors és molt important anímicament pels nanos que vegin que el treball que fan durant la setmana, doncs, es transforma en punts, i avui hem fet, jo crec que, mèrits suficients a la primera part. Després hem hagut de competir d'una altra manera. A Peralada, doncs, intentarem fer el mateix, i aquesta vegada, si ens posessin per davant, doncs intentarem que passin menys coses, o que les coses que passin siguin a camp contrari.
Diumenge a les 5 començarà aquest partit al municipal de Peralada. Publicitat a la tornada, l'inici de les competicions de Lliga de l'Oar Gràcia, entre altres coses.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
En una reforma a les 7 del matí necessites 10 plaques de guix. Al migdia descobreixes que cal canviar les canonades, i a la tarda t'adones que has fet curt de ciment cola. Com que les obres no en tenen d'horaris, a Obramat obrim des de les 7 del matí perquè no et falti de res. També quan ho necessitis, a Obramat.es. Obramat, on compren els professionals.
OK Vale, centre de coneixement. OK Vale, classes interactives amb grups petits per a un enfocament individualitzat. OK Vale, desenvolupa les teves habilitats de conversa i confiança. Apunteu-vos al nostre curs d'anglès per 69,99 euros per mes o comenceu a parlar anglès en mes i mig per només 6 euros l'hora. OK Vale, on la comunicació és el concepte. Som al carrer Narcís Giral 67 i per a informació i inscripció envia'ns un missatge privat a Instagram a @okvale_sabadell o truca al 624-04-90-17.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius, si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Un quart d'hora mal comptat. Queda encara de programa, bloc poliesportiu. L'Oar Gràcia surt un any més amb el cartell de candidat a les fases d'ascens, tant a la primera nacional masculina com també a la divisió d'honor plata femenina. Demà serà el dia de la posada de llarg. L'estrena del masculí serà a les 6 a casa i contra el Bordils. Pere Llats, el tècnic verd i blanc, remarca la dificultat d'aquest primer rival.
A pretemporada vam jugar contra ells. Em sembla que ens van guanyar de 5 o de 6 i ens van posar les coses molt, molt, molt complicades. Per tant, sabem que serà un partit difícil, però sí que és veritat que els equips de Girona tenen el plus de casa i quan juguen a fora doncs poden perdre un nivell, però sabem que serà un partit complicat. L'any passat vam guanyar d'una a casa i a casa seva vam perdre, per tant, les coses no seran fàcils, els jugadors ho saben. Estem preparant molt bé el partit per aquesta setmana i anirem a per totes perquè ha de ser una bona temporada com les que portem demostrant aquests últims anys.
El del Bordils era un dels 6 amistosos que han jugat durant aquesta preparació a la pretemporada gracienca. Allà s'ha destacat també el talent que generen sempre el conjunt gironí, els fitxatges que han fet enguany i, sobretot, la bona porteria i la velocitat en atac com a principals armes a tenir en compte.
Tenen incorporacions com la del Villori aquest any, dos porters molt contrastats a la categoria, i bueno, és un equip que ens posarà molts problemes a nivell defensiu, tenen un contraatac molt ràpid i molt ben estructurat, tant la segona transició com el contraatac directe o en segona transició, i sabem que serà un partit complicat.
Pel que fa a l'OAR, torna Sergio Álvarez després d'un any lesionat, pugen de la base joves com Pol Romero, Marc Ferrer, Arnau Escallola o Julio Díaz, i a més s'han reforçat de valent amb fitxatges com el retorn a casa de Guillem Correro.
A nivell d'incorporacions, penso que ha sigut un molt bon any. Ens torna Guillem, que és un jugador molt destacat a la categoria i que ha pogut estar aquest any passat a Sobal, però penso que tindrà molt bon rol conjuntament amb els pivots que tenim a l'equip. Però bueno, també altres incorporacions, com la de l'Eric, que ens dona un plus a aquest extrem dret, que hem tingut un parell d'anys complicats amb aquesta posició, que només estava en Jordi Salasol, i després incorporacions que són joves i que prometen. Són diamants en bruts que hem de treballar molt perquè arribin.
El partit demà a les 6, OAR Bordils, hi haurà doblet, això sí, al carrer Bocaccio, ja que just darrere del masculí, demà a les 8 del vespre, el plata femení debutarà rebent l'Amposta. Carol Carmona, entrenadora de l'OAR en directe, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Recordo que a mitja pretemporada, parlàvem aquest estiu, abans de la Supercopa de Catalunya, i dèiem com aquests partits contra equips de superior categoria, com era la final, us podien donar ritme pensant ja en l'inici de Lliga. Doncs bé, ha arribat ja aquest cap de setmana de l'inici de la Lliga i no sé com hi arribeu.
Doncs un inici molt esperat, perquè ja portem moltes setmanes de pretemporada i tenim moltes ganes ja de comenci l'hora de la veritat, i jo crec que bé, estem en un bon moment, les jugadores estan molt motivades i amb moltes ganes de començar, ens ha servit molt tot el que hem treballat aquesta pretemporada i hem fet molts partits, que això ens ha donat molt de ritme i jo crec que estem bé.
No sé si pot haver-hi mal d'alçada, però vaja, és que després de les dues últimes temporades que heu fet, vosaltres mateixes el llistó l'heu situat tan amunt que les expectatives són màximes.
Sí, sabem que hem tornat a mirar molt amunt, però bueno, és el que volem i portem anys treballant en això i hem d'intentar aconseguir objectius. Després poden passar moltes coses, hem d'estar i hem de donar la nostra millor versió si volem, òbviament, tornar a fer fases i poder pujar, però bueno, la intencionalitat està aquí i treballarem per intentar aconseguir-ho.
I noteu la pressió o noteu que sou considerades les grans favorites o no?
Bueno, sí, potser sí, perquè ja bueno, tothom sap, no?, del nivell de jugadores que tenim, que portem 2 anys consecutius allà dalt i sí, i també nosaltres mateixes ens posem aquesta pressió de voler estar una altra vegada, però el que hem transmès des de l'estaf és que hem d'anar partit a partit i no mirar més enllà d'una o dues setmanes, perquè si no serà contraproduent.
Escoltàvem ara el teu homòleg a l'equip masculí, el Pere Llats, parlar una miqueta de com ha quedat l'equip. En el vostre cas, una plantilla, podríem dir, retocada, amb una línia continuista, però amb petites modificacions. Satisfeta amb com ha quedat aquest equip o no?
Sí, molt contenta. Molt contenta perquè gairebé mantenim tot l'equip i això és molt, molt important per continuar el que volem treballar i poder aconseguir l'objectiu. I després hem incorporar jugadores de moltíssima qualitat que tant a nivell d'ofensiu com defensiu com a porteria ens aportaran moltíssim. Per tant, jo crec que a dia d'avui, si no passa res, no?, dolent com a lesions i altres històries, jo crec que tenim una plantilla molt millor que l'any passat.
Clar, és que a més heu anat a retocar els pocs punts on anau una mica més coixes, no?
Sí, clar. Al final teníem posicions que potser estàvem un punt per sota del nivell que volíem i bueno, hem intentat sumar i jo crec que molt bé perquè jugadores que han vingut de molta qualitat, joves, sí, però amb molta qualitat, experimentades en porteria, que jo crec que el tema de la porteria és una cosa molt, molt important i bueno, jo crec que sí, que en petits detalls està a la nostra millor versió perquè si no és igual que hagi vingut, perquè hem de donar-ho tot al 40-20.
No hem parlat encara, i estem acabant ja, del primer partit. Demà és l'Amposta, el primer rival. No sé què hem d'esperar d'aquesta primera jornada.
Bueno, un partit amb un equip que acaba de pujar de categoria, va fer les fases d'ascens l'any passat, un equip amb jugadores molt experimentades, veteranes, que defensen prou dur, una defensa bastant contundent a nivell de 6-0 i toquen i peguen molt perquè, òbviament, els anys dona l'experiència. Però, bueno, nosaltres tenim el nostre ADN que és defensar i córrer i per aquí jo crec que podem fer mal i veurem si estem al nostre millor nivell.
I suposo, i amb això ho remato, que és sant i senya de tota la temporada. No només perquè l'Amposta sigui un equip més aviat veterà, sinó que això de la velocitat a l'atac i de sortir a la contra ràpid és sant i senya d'aquest Torre Gràcia.
Sí, seguirem de la mateixa manera, hem retocat coses i hem de millorar la manera que tenim de fer de transicions, perquè òbviament sempre s'ha de millorar i fer-ho encara millor i molt més eficient a l'hora dels llançaments i de les transicions, però sí, serà un ADN de tota la temporada i tant de bo puguem fer molts gols a cada partit.
Doncs Carol Carmona, entrenadora de l'OAR Gràcia Femení, porteu 2 xuts al pal, tant de bo que aquella dita que diu que la tercera és la bona es compleixi en aquesta temporada que enceteu demà mateix. Una abraçada, molta sort.
Moltes gràcies, que vagi bé. Adéu.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I per acabar el programa, ciclisme i waterpolo. En el primer cas, David de la Cruz participarà demà passat, diumenge, per primer cop en un mundial de contrarrellotge. Ho havia fet 4 cops, però això sí, a la prova en ruta, l'últim, el 2020 a Imola, però mai contra el crono. I ho fa com a flamant vigent campió espanyol d'aquesta disciplina, després d'endur-se el mallot amb la bandera espanyola a la prova disputada a terres madrilenyes. El ciclista sabadellenc compartirà equip amb Raúl García Pierre, d'Alta Espanyol, que prendrà part de la prova a Zuric. Arrencarà la contrarrellotge diumenge a 3:15 al velòdrom d'Oerlikon i tindrà un recorregut força pla de poc més de 46 quilòmetres. El d'Espronceda arriba a Suïssa, podríem dir que ara mateix la seva segona casa, després d'haver renovat amb el seu equip suís, precisament, per això dèiem això de la segona casa, el Q36.5 per una temporada més.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
I l'Astralpool Natació Sabadell s'ha classificat per les semifinals de la Copa Catalunya Femenina. El tècnic David Palma va donar descans ahir a la nit a algunes de les waterpolistes habituals, però tot i això, tot i la joventut, el club va tornar a guanyar el Catalunya per segon dia consecutiu. En aquest cas, el marcador va ser de 13 a 7, amb Bea Ortiz novament com a màxima golejadora amb 4 dianes. Espera rival, amb tota probabilitat serà el Sant Andreu, després d'haver encarrilat ja l'eliminatòria contra el Medi. Demà serà el torn del masculí, que juga la seva semifinal contra el Barcelona, contra el CNB, a la Sant Jordi de Barcelona. Precisament, el tècnic Quim Colet no vol sentir parlar d'una hipotètica final contra l'Atlètic Barceloneta.
Primer tenim un semifinal amb el Barcelona. ¿Vale? Per tant, no sé si ens enfrontarem al Barceloneta, perquè hem de jugar una semifinal, d'acord, amb un rival que físicament sempre està bé, m'entens? Amb un bon equip, amb un equip jove, etcètera, etcètera, amb ambició. Aleshores, primer tenim semifinal. El que passa és que dintre de que, evidentment, anem a màxim a jugar una competició, totes les competicions, val? Nosaltres hem de seguir el nostre pla de preparació, també. Intentarem rendir el millor possible, val? Però sense deixar de preparar única i exclusivament aquesta competició, perquè no ho podem fer, perquè si no llavors no arribem a res.
Doncs avís per navegants també del Quim Colet, no llançar les campanes al vol abans d'hora i jugar aquest primer partit que arrenca demà a les 6. Aquest Astralpool CNB, dues hores abans, ho farà l'altra semifinal entre l'Atlètic Barceloneta, el gran favorit, i el Natació Rubí. A més, a banda de la Copa Catalunya, el cap de setmana següent sí que hi haurà segur partit contra els Mariners a la Supercopa. Fran Valera, waterpolista del club, espera estar aquesta temporada una mica més a prop de l'Atlètic Barceloneta que els últims anys.
El Barceloneta sempre és el Barceloneta i encara que hagi fet canvis segueixen tenint uns dels millors equips d'Europa. Però bueno, a veure si amb els canvis que hem fet nosaltres aquest any podem estar un passet més a prop del Barceloneta. Però bueno, primer tenim la semifinal amb el CNB, que també s'haurà de lluitar, i a veure si podem aconseguir algun títol aquesta temporada.
Doncs de moment els de Quim Colet, que ja s'han classificat, a més, amb mà de ferro per la fase de grups de la Champions masculina de waterpolo. Ara toca aquesta Copa Catalunya. De fet, després de classificar-se per la lligueta de la Copa d'Europa, han estat els de Quim Colet fent una estada aquests dies a Canet de Rosselló, a la Catalunya Nord. Com diem, demà semis d'aquesta Copa Catalunya, i un cop resolt aquest torneig, la setmana següent, un altre títol oficial amb el partit contra l'Atlètic Barceloneta de Supercopa.
Hotel Suís.
Un minutet i les dues del migdia. El control de so ha estat el Toni González i al meu costat ja tinc la Núria García, la cap d'informatius d'aquesta casa. Per tant, de seguida ens posem tots al dia amb el Notícies Migdia. Mira, Rodolí inclòs. Que vagi molt bé la setmana. Recordeu, diumenge a les 12 el partit. Per tant, en antena des de mitja horeta abans, des de la Nova Creu Alta, aquest centre d'esport Sabadell, Societat Deportiva Eivissa. Que vagi bé el cap de setmana. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.